Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbé. Europa és el continent que més ràpidament s'està escalfant com a conseqüència del canvi climàtic. Ho apunta l'informe Copernicus i també l'Organització Meteorològica Mundial sobre l'estat del clima a Europa, fet públic avui dilluns. El document alerta que la temperatura al continent augmenta el doble que la mitjana global. El 2023, de fet, va ser l'any amb més dies d'estrès per calor extrema. I també aquest informe alerta que els morts vinculats a les altes temperatures han incrementat un 30% els últims 20 anys. Més qüestions a Barcelona. Avui han començat les obres per construir el nou gimnàs social Sant Pau. S'enderrocarà l'edifici actual i la façana, però es mantindrà la piscina dels anys 30 que ha servit d'espai de trobada per als veïns del barri durant un segle. Més detalls, Pau Massí, bon dia.
Bon dia. Els obrers han començat a tirar a terra parets i estructures. L'objectiu és aixecar un nou edifici de 6 plantes on hi haurà 36 pisos per a persones amb necessitats especials d'habitatge. A més, es farà un nou gimnàs de 1.400 metres quadrats. Lara Cáceres, directora del projecte social, ha celebrat que comencin les obres gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'inversor de Jaume Roures.
Supercontents que això tiri endavant i que això comenci. I sobretot molt contents del que tindrem d'aquí un temps, que serà un equipament de primeríssim nivell pel barri i que serà un gimnàs com ho hem estat fins ara, un gimnàs social. Donar un dret que reconeix les Nacions Unides, a totes les persones, tenir un espai de salut.
La promotora de Jaume Roures serà propietària de l'edifici durant 55 anys. La Fundació Habitat 3 serà l'encarregada de gestionar la quarantena d'habitatges de lloguer social que es construiran amb criteris sostenibles per reduir les emissions i el consum d'energia i aigua.
Moltes gràcies, Pau. Més qüestions. En plana política, PNV i socialistes veuen més a prop reeditar un pacte de govern després dels resultats d'aquest diumenge. Els nacionalistes bascos han aconseguit 27 escons i el Partit Socialista 12. La plana major del PSOE està satisfeta d'aquests resultats i avisa que demanaran tenir més pes dins del govern. Ara mateix, de fet, es veuen més forts i creuen que això s'ha de traslladar a l'acord que preveuen tancar amb el Partit Nacionalista Basc. I a tot això, Ciutadans compara els resultats electorals del País Basc amb Catalunya i la victòria del PNV amb una possible victòria també de Junts per Catalunya, que fes, per tant, que Carles Puigdemont tornés a ser president de la Generalitat 6 anys i mig després dels fets de l'octubre del 2017. En una atenció als mitjans, el candidat el 12 de maig ha criticat que el PSOE hagi permès que Carles Puigdemont pugui presentar-se i carrega contra les aliances dels socialistes amb l'independentisme.
Esa foto que hemos tenido en el País Vasco nos debe hacer pensar en qué es lo que puede pasar en Cataluña. En Cataluña también hemos tenido a un señor golpista. Lo tenemos también otra vez entronizado cuando era un cadáver político y lo volvemos a tener con posibilidades ciertas de ser el presidente de la Generalitat.
Carrizosa s'ha referit així als resultats electorals d'ahir al País Basc amb la victòria del PNV, com dèiem, l'auge de Bildu, que quasi li fa el sorpasso. I la Sagrada Família ha estrenat una instal·lació d'art digital creada amb intel·ligència artificial per celebrar aquesta diada de Sant Jordi. Es tracta de Rosa Rosae, Declinacions estètiques, que s'ha creat per l'ocasió i que combina diferents formes sorgides de la rosa inspirades en l'obra d'Antoni Gaudí. La directora de Cultura i Acció Socioeducativa de la Sagrada Família, Marta Utzet, explica per què fan aquesta peça digital.
Cada any fèiem la decoració del balcó i aquest any vam dir, doncs, què passaria si utilitzéssim la intel·ligència artificial? Hem volgut atrevir-nos a utilitzar-la d'una manera discreta i d'una manera coherent, no, amb el que celebrem, que és la Diada de Sant Jordi i on la rosa té una importància cabdal.
La creació consta d'una pantalla LED de grans dimensions que dialoga de manera directa amb l'escultura de Sant Jordi feta per Josep Maria Subiracs, acompanyada per l'orgue de Juan de la Rubia. La composició mostra la declinació d'una rosa des d'un pètal i fins que es queda una rosa sencera amb diferents materials. La 1:04, plana esportiva, en handbol. El lateral francès del Barça, Timothy Nguessan, ha renovat el seu contracte fins al 30 de juny del 2027. El jugador francès va arribar al club blaugrana l'estiu del 2016, procedent del Chambéry, amb 31 anys. Si compleix el contracte assignat avui, tancarà un cicle d'11 temporades al Barça. El lateral ha esdevingut un dels grans noms de l'handbol internacional, amb un palmarès de 43 títols amb la samarreta del Barça, destacant 8 títols de la Lliga Sobal, 7 de la Copa del Rei i 2 Champions. A més, amb la selecció francesa ha guanyat tots els grans títols internacionals, mundial, or olímpic i europeu. Doncs amb aquesta informació esportiva acabem. Més notícies d'aquí una hora, serà a les 2 del migdia. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Mentrestant, els deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Aquest Sant Jordi escolta i viu Ràdio Estel a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda, les veus de Ràdio Estel en directe i en persona. Joan Trias amb la caravana i Mercè Raga amb fabricació pròpia faran ràdio en directe a Sant Ramon de Penyafort de Barcelona, Rambla Catalunya 115. I escriptors i actuacions en directe i molt més. Aquest Sant Jordi la festa es viu en directe amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Joan Cebrián.
Gairebé 7 minuts que passa de la una del migdia. Joan Cebrián, què tal?
Molt bé, la veritat. Bon dia, Joan. La veritat és que, a més de bé, estic content.
Que bé.
Perquè al final, el millor dia de l'any és demà.
Sí, senyor.
Per mi. Arriba Sant Jordi, tothom preparant les roses, els llibres, també videojocs, fem un petit spoiler.
Veus?
Ja ens anem, tornem enrere. Però el més important és que jo la setmana passada vaig parlar d'algunes coses, però sí, encara no t'he venut tot el peix.
Val. O sigui, n'hi ha més, de tot plegat.
Sí, n'hi ha més, perquè la setmana passada vam parlar sobre videojocs basats en obres literàries,
sí,
cosa que està molt bé. Vam descobrir qui va ser els problemes de la Divina Comèdia aplicats al videojoc.
Sí, sí.
Va estar entretingut. De fet, t'he de dir que és el que millor va funcionar a nivell de xarxa.
Fixa't.
De dir, ui, genera interès, o sigui, imagina't. Però sempre hi ha una cosa que coneix la cultura, que és el fet d'explicar les històries amb missatges que valguin la pena o que t'entretinguin. Per tant, avui toca donar-li una volta més. Potser hi ha moltes diferències entre el públic que consumeix més la literatura, el cinema o els videojocs, que és una cosa que parlem constantment en aquesta secció. Hi ha gent per tot, al final, que prefereix un ambient més tranquil, que necessita concentrar-se per visualment per estar, bueno, entretinguts, i hi ha gent que és més de prémer botons, activament, perquè necessita molts estímuls. La qüestió és que dins d'aquestes formes d'oci hi ha un factor clau que ens uneix a tots, que és la necessitat de viure o explicar històries, perquè jo no sé tu, Joan, però jo crec que a la ràdio fem això, per exemple.
Sí, sí, absolutament.
D'acord, doncs podem viure la llegenda de Sant Jordi, en aquest cas, llegint-la a través del clàssic conte, escoltant-la oralment, perquè és com s'ha reproduït sempre. També la podem veure a través d'un curt, per exemple, sí, o fins i tot tenir una experiència virtual i visual a través d'un petit videojoc.
Allò que ens deia és una experiència totalment immersiva, eh?
Clar, exacte, immersiva, el que sempre diem, de passar d'escoltar o imaginar a viure les coses. La plataforma canvia, però el kit principal de la qüestió és que la història, en aquest cas la de Sant Jordi, sempre es manté. Cadascú pot tenir els seus matisos, però l'essencial sempre hi és. Llavors, el temps avança i la sensació de vertigen cada cop és més gran, però les noves formes de consum no són més que una nova eina per seguir evolucionant aquestes narracions que sempre expliquem i que en algun moment donat sempre ens han emocionat. I el factor més positiu de tot això és que t'estic parlant de literatura, de cinema, de videojocs, però que al final tot s'uneix. O sigui, totes aquestes plataformes s'alimenten entre elles. Les relacions d'èxit mai són unidireccionals. Sempre són bidireccionals, tridireccionals, en funció dels factors i dels actors que hi hagi. Sempre porten beneficis mutus. Això és el que passa amb els videojocs i la literatura. La setmana passada ho vam parlar, no només podem viure adaptacions d'obres literàries als jocs, sinó que també podem llegir sobre videojocs.
Boníssim.
Les seves narratives, les seves històries, en els processos de creació, la cultura, etc. No és gaire difícil d'entendre. Aquests dos mons, que semblen antagònics, s'entenen molt bé. Per tant, avui, a la segona part de l'especial Sant Jordi Videojocs, parlarem de llibres que tenen molt a dir sobre la indústria del videojoc i sobre els videojocs com a tal.
Ha Així que el llibre sobre videojocs, Joan, aquí sí que m'agafes més verd, eh? Què ens podem trobar en termes generals?
A veure, tots sabem, en termes generals, que la literatura és un món sencer, obres de tot tipus, assajos, novel·les de terror, de policíaques, etc. Aquest cas no és una excepció. Sense anar més lluny, tot el que vam parlar la setmana passada, d'adaptar un videojoc a una obra literària, a la inversa. És a dir, adaptar llibres a partir d'històries originals de videojocs.
Per tant, et refereixes a això, eh? Adaptacions literàries de videojocs.
Sí, per exemple. Anem per exemples per escenificar-ho millor, dit d'alguna forma. Assassin's Creed Brotherhood, el segon videojoc de l'Ezio Auditori a la saga d'Assassin's Creed, té la seva novel·la, basada en la història...
Té la seva novel·la?
Sí, té la seva novel·la.
Amb Assassin's Creed ha passat una cosa que jo no havia vist mai. Què és? De la novel·la passa a videojoc? Del videojoc torna a passar a la novel·la?
No, o sigui, del videojoc a la novel·la. Perquè Assassin's Creed és des de zero.
És des de zero?
Clar.
Val.
Per tant, és l'adaptació que, diguem, a una història que hem gaudit sempre, que ens hem submergit, doncs ara la imaginem d'una altra forma. Anem per aquest sentit, d'acord? Serveixen com a suport per ampliar la història. Per exemple, al videojoc no hem pogut entrar més en la qüestió de la Renaixença a Florència. Doncs potser a la novel·la sí que tenim aquest paràgraf, que potser només és un paràgraf, però ja t'acompanya, ja hi és, d'acord? I no sé si te'n recordes, que, agafant un altre exemple, que a l'hora de parlar de videojocs més repetitius, com el Counter-Strike, et vaig dir sobre League of Legends, que és l'esport electrònic més vist, que el seu lore, el que és la seva narrativa, no ha estat potenciada. Te'n recordes d'això?
Sí.
Doncs el que va fer Riot Games, per exemple, en aquest cas, no és només fer videojocs nous per ampliar la història, sinó també treure llibres. Això és el que va passar amb un que es diu Ruination, perquè van treure un que es deia Ruined King, un videojoc de rol, de batalles per torns, i a l'èxit que va tenir aquest videojoc, que es va petar literalment, es van petar les webs per vendre aquest videojoc, va provocar que publiquessin aquesta novel·la basada en aquest personatge que tan rebombori va generar en la comunitat de League of Legends.
Déu-n'hi-do.
Per tant, no només adaptem, sinó que també aprofitem per expandir. Hi ha moltíssima varietat.
Molta, eh?
Moltíssima, esclar. Tu pensa que només sobre l'últim que t'he dit, les històries completes com a tal s'adapten a l'univers sencer, i aquesta adaptació a l'univers sencer no és només narrativament, sinó també com fas el videojoc.
Boníssim.
Un altre exemple, Cuphead. Un videojoc amb el seu art enfocat principalment als dibuixos animats de Disney, del Mickey Mouse, en els seus inicis. Doncs Cuphead té un llibre que t'explica la història de l'art del videojoc.
Boníssim. Llavors, acotem una mica, eh? Tot plegat. De què ens vols parlar avui, sabent que hi ha molts llibres sobre videojocs?
Doncs avui és un dia en què tots ens transformem en booktubers, crítics literaris, de sobte tothom llegeix moltíssim. Per tant, jo no vull ser una excepció i agafaré les meves tres lectures clau d'aquest any sobre aquesta indústria que tant estimem per comentar-les, per recomanar, principalment. Per començar, ens n'anirem darrere de les pantalles dels jocs. No anirem a parlar de les històries com a tal, sinó del que hi ha enrere d'allò que un cop ens hem submergit. A mi nadie me ha dado nada, fue sudor y lágrimas, tan acostumbra a perder, se me hace raro ganar por cada miga de pan. Hoy te corto el champán, no hay que celebrar, y allá afuera todos los fans se piensan que por la pasta... Ai, sangre, sudor y lágrimas, eh? Sangre, sudor y lágrimas, perquè hi ha vegades que hi ha vegades en què les coses ens costen moltíssim, molts esforços, que tot és sang, suor i llàgrimes, com has dit, i sobre això parla Jason Schreier, el llibre que acabes de comentar, que és Sangre, sudor i píxeles.
I píxeles, eh?
I píxeles. Atenció, joc literari, nois i noies, aquí tenim recursos per tothom.
Boníssim.
Que el tenim aquí a l'estudi, els he portat tots per vosaltres, i aquesta és la meva primera recomanació, Joan.
Val, de què va aquest llibre?
Aquest llibre agafa 10 videojocs diferents, que són Pillars of Eternity, Uncharted 4, del qual hem parlat aquí, Stardew Valley, Diablo 3, Halo Wars, Dragon Age Inquisition, Shovel Knight, Destiny, The Witcher 3, que també vam comentar la setmana passada, per cert. O sigui, tot està lligat. I Star Wars 13-13. I ens parla de les diferents històries de superació o pèrdues, atenció, per tal de desenvolupar aquests videojocs.
Val, tot això sona molt bé, eh? Però al parlar de desenvolupament de videojocs, no sé si has de tenir grans coneixements de la indústria per poder entendre un llibre com aquest.
A veure, no et mentiré. La veritat és que és recomanable per no tenir una corba de comprensió molt difícil, però t'he de dir que és un llibre que funciona molt bé perquè els 10 capítols tu els tens i tu els pots llegir com 10 contes o 10 articles llargs que són diferents. O sigui, tenen informació entre si, de dir... Això va passar a una referència que passa de, per exemple, Crunch, que són les hores extres a l'hora de fer un videojoc, doncs et pot fer una nota a l'autor de dir això també t'ho trobaràs en aquest capítol. Però independentment funcionen molt bé. Per tant, és fàcil d'entendre i això és molt bona feina per part de Schreier.
Schreier, que és un nom que ens has comentat el passat, no, em sembla?
Sí, la setmana passada, de fet.
Val. Què ens en pots dir d'autor? Va.
L'autor és bàsicament una garantia de qualitat. Schreier és un dels millors periodistes de videojocs, que o sigui, és possiblement la persona que més s'acosta a Déu en vida a l'hora de fer periodisme sobre videojocs. Això és així, almenys per mi. He treballat actualment a Bloom...
Perquè no et coneixen a tu, Joan.
Ja m'agradaria ser com Jason Schreier, la veritat. He treballat actualment a Bloomberg, després de moltíssims anys al portal Kotaku, i és un periodista de raça, que en diem. Aquests que treu exclusives, que treu reportatges en profunditat, però que també aporta crítica, perquè aquí, recordem, hi ha molt llepabotes a la nostra videojoc, per tal de tenir els accessos anticipats i tot. N'hi ha moltíssim, eh? Llavors, aquest llibre correspon més a un periodisme literari que d'un àrea que potser a Espanya no tenim tan arrelada. No per res, perquè tenim llibres de periodisme literari molt bons. O sigui, a veure, va existir Vázquez Montalbán. No ens anem gaire lluny, d'acord? Però a nivell de videojocs potser sí que ens falta una mica. Llavors, aquest llibre ens apropa a aquesta visió.
Llavors, combinant l'autor i que el llibre funciona com la unió, ara ens ho explicaves, de 10 històries diferents, no sé quin és el capítol que més t'ha agradat a tu, que més recomanaries...
Mira, jo et diria que el que més em va agradar és el de Stardew Valley, que és el tercer, si no m'equivoco, que vaig de memòria una mica. Sí, el tercer de Stardew Valley, perquè bàsicament aquest capítol el que fa és parlar-te de com una persona fa un videojoc sol.
D'acord?
Aquest videojoc el va fer el 2016 a una persona que es diu Eric Baron, i el seu rol consisteix, o sigui, aquest capítol, perdó, consisteix en la seva història de quins beneficis, però també quins problemes comporta fer un videojoc sol. I també el que t'he de dir és que, per exemple, jo he agafat l'Stardew Valley, d'acord? Però perquè l'Stardew Valley s'acosta més en el meu context personal.
Val.
De dir, tinc una vida per davant que vull fer, amb una persona que m'estimo que vull fer al davant, etc. No? Però, per exemple, si tu ja tens resolt aquesta vida, també pots agafar el capítol de Shovel Knight, que és com un grup d'amics que ja tenen la vida resolta, per dir-ho d'alguna manera, però volen aconseguir un somni, que és fer com un nou Mario.
Boníssim.
Per tant, funciona moltíssim. I en aquest capítol en concret, el de Stardew Valley, el que funciona molt bé és com el creador ho passa molt malament, evidentment, tots els problemes d'anar aprenent, perquè potser el que tu programes fa un any és una basura en comparació a un any després, i també l'esforç que suposa per un a nivell de sacrifici personal de que vivia amb la seva parella ell,
segur.
I ella havia de tirar del carro econòmicament, i va haver-hi un moment en què els dos els estalvis els tenien a zero.
Déu-n'hi-do.
I també hi ha una cosa que és molt divertida, i és que aquest videojoc neix de la necessitat de crear un nou Harvest Moon, d'acord? Llavors, el Eric Baron aconsegueix que jugar al seu videojoc i al Harvest Moon amb el creador de Harvest Moon, que és com preciós, com es tanca el cercle, però també és un missatge d'humilitat, perquè l'Eric Baron era una persona molt pobra per fer el seu videojoc, va guanyar moltíssims milions de dòlars, i l'home, per exemple... després de publicar el videojoc, seguia amb el seu cotxe tirat, sense segur, i tot. O sigui que hi ha com un missatge de que potser els diners t'ofeguen molt, però l'estil de vida et pot no canviar i pots seguir sent la mateixa persona.
Per tant, un llibre sobre videojocs, però a més, una bonica història, no?
Sí, la veritat és que sí, però t'he de dir que una de les virtuts del llibre és que les històries també et poden agradar més o menys en funció de tot el que hem comentat dels punts vitals. Tot gira molt al voltant, això sí, malgrat les temàtiques de les situacions personals de cadascú, tot gira molt al voltant del sacrifici, de les hores extres, de superar síndromes de l'impostor, de tot això, també de problemes de salut mental, que estan bastant normalitzats en aquesta indústria, i també d'afrontar el dol de projectes, perquè, per exemple, Star Wars 1313 és la història d'una cancel·lació d'un videojoc que apuntava a ser història per LucasArts. Però tenim tot això present. D'acord? Ara li donarem una volta més. Y aunque a veces siento que me ahoga el arrepentimiento que no se quede dentro cuando menos te lo esperas lo suelto. Hip hop de los 90 retro, una chica rapeando, no es raro, eso lo cierto. Demasiadas historias con final abierto. Ara veuràs un canvi important, Joan, perquè tornarem a ser el mem que vam ser un cop, el del BoJack Horseman, el d'homes blancs parlant de problemes de les dones.
Sí, 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 perquè sí. Això...
ara t'explicaré. Si us heu fixat en les músiques...
Sí.
Primer hem començat amb Recycle J.
Sí.
Una barra sobre sang i suor i sacrifici. D'acord? Ara estem amb la Santa Salut, que diu una chica rapeando, esto es lo normal.
Clar.
Aquí la Santa Salut...
Hauria de ser normal.
Hauria no, ho és. El problema som nosaltres, no les esperes.
No, que és normal, sí.
Exacte.
És a dir, hauria de passar més, això em
referia. Exacte. Llavors, què parla la Santa Salut en aquesta cançó de Retro Explosivo?
Sí.
Doncs això, de que el fet de les dones raperes sempre han estat desplaçades, uh-huh, en comparació als homes. I et parlo de tot això i t'ho lligaré amb una cita de Sangre, Sudor i Píxeles, al principi de tot. Perquè al principi del llibre hi ha una nota de Schreier que diu el següent. És possible que precís que la majoria de les persones que estan parlant aquest llibre són homes. Un reflex depriment i gens intencionat d'una indústria que fa dècades que està dominada per homes.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. O sigui que Sangre, Sudor i Píxeles, per cert, per qui el vulgui, de l'editorial Héroes de Papel, també parla indirectament de com els videojocs tenen un entorn purament masculí.
Correcte. Hi ha una cultura bro que vam comentar en aquesta secció que, evidentment, forma part del masclisme estructural existent.
Uh-huh.
I totes aquestes dificultats que les dones pateixen a la indústria les recull la Marina Mores en el llibre que és Play Like a Girl. La Marina Mores, que potser, si sou fidels al món del videojoc, com a nom i cognom no us sona tant, però a nivell del que és el nickname, sí, perquè la coneixem més popularment com a Blissir.
Val, i de què parla concretament el llibre dins de tractar el masclisme estructural, com deies, de la indústria del videojoc?
De moltes coses que ara et comentaré, però abans cal destacar la figura de la Marina, perquè és bastant important.
Val, tira.
Perquè, al final, la Blissir és una comunicadora que fa moltíssims anys que treballa al sector i denuncia les situacions de masclisme i sexisme, fins al punt de ser assetjada per xarxes socials i no poder publicar on treballa per evitar problemes.
Mare Déu.
Arribem a aquest punt. On vull anar a parar amb tot això? Que com és lògic i necessari, almenys per mi, aquest llibre té una mirada purament feminista, perquè si no tindria motiu paresa per existir, sí? I també té una ideologia d'esquerres molt marcada, que és una de redundància, almenys per mi, però s'ha de dir.
Clar, clar. Tenim el context de l'autora. Fet això, com planteja aquest problema tan important i tan gran en aquest llibre?
Doncs el més important d'aquest llibre és que la Blissir fa una dissecció molt bona del masclisme estructural que acabem de comentar, però sobretot que no ho redueix només a videojocs com a tal. Sangre, Sudor i Píxeles parla del desenvolupament dels títols, però Play Like a Girl el que fa és abordar més. Afegir l'àmbit comunicatiu, també les experiències de les jugadores o de les desenvolupadores i també l'àmbit tecnològic. Si tu, per exemple, te'n vas a l'inici del llibre, tu no vas directament a videojocs, sinó que tu vas... a la història de la tecnologia, de les primeres programadores que no coneixem.
Val.
Per tant, que ens trobem una estructura molt ben marcada. Primer, desenvolupadores. Segona, consumidores. Tercera, comunicadores.
Val. Llavors, quin creus que són els aspectes claus de la seva denúncia?
Doncs el més important és que en tot moment et recorda la premissa principal. No és que la indústria del videojoc no estigui feta per dones, és que les hem desplaçat. Llavors, partint d'aquesta base, jo crec que les parts que més sorprenen van en funció de les nostres experiències o vivències.
Per què això últim?
Perquè, en primer lloc, el més important són les víctimes. Al final, les dones que han sigut desplaçades, malgrat ser part fonamental de la indústria del videojoc i del seu creixement. És el paradigma de tota dona té una amiga que coneix un abusador, però cap home té un amic que conegui a un abusador. Doncs aquest paral·lelisme ficat a la indústria del videojoc, d'acord? Llegint el llibre, tu el que pots assolir és que la Blissir no parla només des de les dades, sinó que també des de les experiències pròpies, i posa nom i dades a totes aquelles coses que potser fa molts anys a una part de la població doncs se'ns escapaven perquè no érem conscients. Sobretot és molt important això, el fet de posar noms, dades i explicar les històries. Perquè pot passar que, per exemple, tu pots jugar amb les teves amigues a videojocs i tu pots tenir una idea de que està malament assetjar a una jugadora, o sigui, que és repugnable, no s'ha de fer en cap context, per fet de ser dona i estar jugant a videojocs online. D'acord? Però tu en aquest marc mental tu pots dir, bueno, jo ja estic suficientment deconstruït o escenificat en el sentit de hem de lluitar contra això.
Ai, quan ho diem això.
Però què passa? Que potser nosaltres ens fem aquesta olla mental, però potser no sabem els noms de figures clau com la Roberta Williams.
Segur.
De les desenvolupadores importants que van fer història dins de la indústria de videojocs.
Segur.
Per tant, aquest llibre també va molt bé perquè més enllà de posar noms i dades, també et fa com un toc d'atenció en el sentit de, ei, tu pots creure que estàs molt avançat en aquest sentit, però realment no estàs tant com ho creus. És una cosa de treball constant. I aquest llibre t'ho recorda molt bé, la veritat.
Per tant, lectura recomanada no. Recomanadíssima i sobretot necessària per tothom que li agradi l'indústria del videojoc. Play Like a Girl, Desafíos de las Mujeres en la Indústria del Videojuego y la Tecnología, de Marina Amores. Blissir, Libros Cúpula, eh?
Sí, Libros Cúpula, que, per cert, abans has parlat d'Héroes del Papel, de les millors editorials a nivell d'especialització de llibres en videojocs. Llavors, aquest llibre és el que m'estic llegint d'acord? Però hi ha una cosa que també és molt interessant, que és que la Blissey,
sí,
aquest parla de l'enfoc més de la indústria com a tal, sinó que va fer un altre llibre que es diu Protesto, que parla del paper de la dona i el masclisme a la indústria del videojoc, més com a una versió de manifest. Per tant, també molt recomanable. Dit això, com demà Sant Jordi, sí que és dia d'acabar amb una història més bonica, no?
Sí, home, sí, tant.
Doncs ara mateix anirem a una lectura que us recomano regalar demà, i demà, i demà.
Voy a hacerte una escultura y pensarte en el club. Si te digo que te quiero, lo digo de corazón. Me siento mejor amado por una cruz. Recuerdo la promesa, todo. Te tiro un beso y me cuento hoy con todo.
Evidentment,
aquesta, eh?
Evidentment, aquest ja et sona més al
sí,
llibre.
Sí, sí,
la cançó
sí.
També, o no? Recomanable. Voy con todo, Ràpid Xula. Toca
silencis,
parlar...
Els silencis,
el silencis sí. Turbis, que no seran silencis ara perquè toca parlar demà i demà i demà.
La novel·la de Gabriel Zelvin, un llibre preciós, a més.
Per aquells i aquelles que no coneguin la història, comencem per aquí i a partir ja sí. Diseccionem el llibre. Aquest llibre parla de la història d'en Sam i la Sadie, dos amics que es coneixen a un hospital i comparteixen la passió pels videojocs. Com creixen, creen el seu propi videojoc, fins a arribar a l'èxit, com conviuen amb l'èxit. Aquest llibre parla de tot això.
La veritat que és preciós. No només si em deixes, Joan, en aquest llibre ho faré, no només si em deixes parlar per com t'expliquen també, en certa manera, la indústria del videojoc, sinó com t'explica una història d'amistat amb l'èxit de pel mig, que és el que deies, que és una cosa que està molt bé. I és que, evidentment, els videojocs són una part fonamental per comprendre els personatges i la història en un llibre com aquest, però per què ens el recomana, Joan? Perquè igual és per coses diferents a les que jo. Saps el que et vull dir?
Clar. Jo crec que no estem tan lluny com et creus, perquè jo tinc diversos motius. Són 500 pàgines. Que
sí, és un totxet.
És un totxet, però el millor és que no se't fa passat.
Ara.
Almenys per mi, perquè només hi ha un capítol que se't fa com més dur, que és el novè, que ja parla directament amb una jerga que en diríem gamer, de xats sí. De videojoc, però més enllà d'això, fins i tot aquest capítol es llegeix fàcilment. Llavors, crec que el més important d'aquest llibre, el fet de que pel qual el recomano,
sí.
És que aquest llibre, el principal, no són els videojocs, sinó el que tu deies, que va d'estimar, de les nostres relacions, de cuidar les amistats, la passió... O sigui, de veritat, és un llibre que costa no emocionar-se perquè jo vaig plorar moltíssim.
Moltíssima gent hem plorat amb demà i demà i demà. Per cert, deixa'm fer públic que gràcies a Mercè Raga per aquest llibre, perquè precisament ella me'l va regalar. I és una preciositat, és una preciositat. També t'he de dir que l'estàs recomanant a la secció de videojocs, aquest llibre.
De fet, aquest és el punt principal, Joan. Perquè al final a Gabriel Zelvin el que fa és demostrar el potencial creatiu dels videojocs, com aquests poden explicar grans històries
sí.
A través de les pantalles. Això ho tenim. Per exemple, hi ha un moment, no sé si te'n recordes, al principi del llibre, que és el videojoc de Solution,
sí,
que és una bogeria de videojoc que fa la Sadie al principi, sí. Quan està estudiant programació, que és una anada d'olla. No us faré spoiler perquè és molt turbi el
sí.
Que fa. Llavors, però el que passa amb això és que no és un llibre sobre videojocs, és un llibre que agafa els videojocs com a conducta
sí, sí,
per
sí.
Parlar de les coses importants.
Absolutament.
O sigui, i això podem fer
amb
els esports, amb l'art, o amb moltíssimes coses més. Llavors, agafem aquests factors com a motor per explicar el que ens importa, que és estimar, cuidar-nos,
sí, 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 sí,
tenir coneixement sobre els sentiments de l'altra persona, etc. Llavors, crec que aquest és el motiu principal de per què aquest llibre és el millor. Perquè et demostra que per fer un llibre sobre videojocs no has de parlar necessàriament de videojocs, o almenys que sigui el kit principal de la qüestió.
Totalment d'acord amb això, Joan. I per matisar, amb la qüestió dels videojocs, és fàcil d'entendre?
A veure...
Jo crec que sí, eh?
Jo també.
Jo no hi entenc, no hi entenc gaire i me'l vaig poder llegir.
Tu mateix ho estàs dient,
sí,
jo crec que... És un llibre que té un equilibri molt bo, perquè la Gabriel Zelvin es nota que és una persona documentada
sí.
I que, a més, que li agraden els videojocs. I també hi ha vocabulari semàntica gamer, tot s'ha de dir, però la forma d'explicar-la és molt amable i molt senzilla, perquè potser tu ho puguis entendre sense estar tan ficat ara com potser ho estaves fa 15 anys, per dir-te un exemple. I per als casos com nosaltres, que sí que som jugadors de videojocs
sí.
Habituals, sí que funciona bé perquè són explicacions que tu potser ja saps i tens dues opcions. O saltar-te-la, o llegir-la igualment, sí, per veure com explica una persona aliena a tu, que sempre està molt bé. Veure com definir-te el marc mental a través de les diferències.
El món dels videojocs en una novel·la i en una història totalment aliena al món del videojoc. Vull dir que amb aquesta preciosa recomanació, Joan, escolta, marxem avui coneixent llibres sobre videojocs. Com sempre, moltíssimes gràcies. Bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi, Joan.
Saps que fem un especial demà en aquesta casa?
Sí, demà toca sortir al carrer.
Demà toca sortir al carrer, que serem a Rambla de Catalunya número 115, Sant Ramon de Penyafort, tant nosaltres a la caravana com Mercè Raga amb el Fabricació Pròpia, i de veritat que valdrà molt la pena. Si no fas gaire cosa i demà et vols passar per allà, escolta'm, tu mateixa.
Demà ens veiem per allà. Vinga. I demà és un dia important. Regaleu roses, llibres, sempre, videojocs, si voleu, també. Però sobretot, estimeu molt, sobretot, estimeu bé. I no només demà, sinó demà, demà i demà.
Que maco t'ha quedat, això.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La girocleta. Amb Olma Giró.
3 minuts que passen ara mateix de 2:15 del migdia. Judit Vallès, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia, Joan.
Rafa Sanabuja, què tal? Val, t'anem tot el dia així, eh?
No està tan malament.
No està tan malament, saps per què?
Per què?
Perquè passen 3 minuts i mig de 2:15.
Ai, dius tan bé l'hora.
I és hora de la girocleta.
Vols remarcar que s'has dit l'hora en català, eh? Vinga, va.
L'Olma Giró, va, que la tenim a la Basílica de la Sagrada Família per veure la instal·lació artística que aquests dies trobem a dins del temple amb motiu de la Diada de Sant Jordi. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ui, que ja sona de fons, això.
És el que t'anava a dir. No sé si podeu escoltar un orgue de fons.
Sí, tant. Sí.
Doncs mira, ara mateix el que us heu d'imaginar és un centenar de persones, tots amb el cap cap amunt, ben en l'aire, perquè dalt nostre, davant nostre, i just darrere l'estàtua de Sant Jordi de la Basílica de la Sagrada Família, una estàtua que trobem al seu interior i que va fer el, com ho dèiem aquest matí, l'arquitecte Subirats, doncs just darrere aquesta estàtua hi trobem una pantalla enorme LED, com si ara us imagineu un partit de futbol quan aneu a algun lloc on tenen una pantalla d'aquelles enorme, com mitja cinema, doncs una pantalla d'aquestes on hi podem veure una projecció, una mena de vídeo, una mena d'història de Sant Jordi, que combina elements de Sant Jordi de Gaudí, però no està fet de qualsevol manera.
Quina meravella.
Sinó que està fet amb intel·ligència artificial, amb IA, que en diem, sí. I clar, és la primera vegada que la IA arriba dintre la Basílica de la Sagrada Família. I avui ens acompanya, estem molt ben acompanyats, Joan, perquè al meu costat tinc a la Marta Utzet, que ella és la portaveu i directora de Cultura i Acció Socioeducativa de la Sagrada Família. Bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda, com esteu?
Home, estem genial, és un luxe estar veient el que estem veient ara mateix. A veure si ens ho podries descriure tu, que ja has estat al darrere i que segur que hi entens molt més, el que estan veient els nostres ulls i el que podem escoltar per la ràdio.
Molt bé, doncs nosaltres cada any decorem el balcó del Jover, que és el balcó que hi ha just als peus de la nau, on hi tenim la figura de Sant Jordi, una escultura feta per Josep Maria Subiracs, i cada any l'hem decorat. Aquest any ens vam aventurar a fer una decoració una mica diferent i vam dir què passaria si agaféssim les formes de la rosa, ho combinéssim a l'estil arquitectònic de Gaudí i tot això ho apliquéssim amb la intel·ligència artificial. I això és el que hem fet. Hem treballat de valent amb aquesta intel·ligència artificial que ens ha donat moltes fotografies, ens ha donat moltes imatges. Nosaltres hem anat seleccionant per fer un relat de Sant Jordi on es pot veure aquesta obra visual que es diu Rosa Rosae, declinacions estètiques, i que en el fons el que està buscant és de portar-nos des de la part més micro d'un pètal d'una rosa fins a la rosa vermella que tots ens imaginem ja oberta i ben bonica, no? I això és el que hem fet, una obra visual feta per l'estudi de disseny i amb l'artista visual Xavier Bové, i la música vam triar que aprofitar l'orgue de la Sagrada Família, l'instrument que teníem a dins, i la composició l'ha fet l'organista de la Basílica, el senyor Juan de la Rubia. Per tant, al final tens com una experiència de formes, color i música que commemoren aquesta diada tan important per tots nosaltres.
És una experiència total, com deies, perquè, clar, dius una cosa, és estar veient una obra, que dius, ja per si és bonica, però és que ara hi ha centenars de persones que podem anar escoltant aquest orgue de fons que va sonant, ara portem uns 10 minuts, cada quan sona la música i es fa com tota aquesta projecció de la rosa a nivell microscòpic fins que arriba doncs, a florir, a néixer d'aquesta manera tan bonica.
L'audiovisual dura uns 6 minuts i això cada 20 minuts ho anem aplicant, no? També per no cansar, per mantenir una mica també l'expectativa. El que ha estat més bonic és com hem estat treballant, no? Al final, quan nosaltres vam posar a dintre de la base de dades, la vam alimentar amb informació, vam posar l'estil arquitectònic de Gaudí agafant també tots els seus materials, no? Per exemple, el trencadís, la ceràmica, veiem també la forja, i del resultat d'aquesta barreja amb la rosa en van sortir imatges que són úniques i que són molt boniques perquè ens transporten, no, com si fos un viatge al llarg de la rosa, i amb aquesta música que és molt Sagrada Família acabem de fer aquest viatge conjuntament.
I a banda, Marta, som uns privilegiats perquè Rosa Rosae s'estrena avui, s'inaugura avui. A quina hora ha començat la primera projecció?
Avui, des de les 9 del matí, que hem començat a projectar l'obra visual, i la tindrem durant tot el dia i durant tota la setmana. Nosaltres vam dir, aquesta obra visual la fem commemorant Sant Jordi, però com que tenim la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, vam dir, doncs, la fem arribar fins al dia 27, que és dissabte, i quan tanquem les portes aquell dia, llavors ja desmuntarem aquesta llicència creativa en commemoració de la festivitat de Sant Jordi.
I ara, clar, dic, és una cosa que això no es pot perdre, la gent no es pot perdre aquesta obra d'art. No sé si hi ha alguna altra manera de veure Rosa Rosae, aquesta projecció, que no sigui de per si entrant a la Sagrada Família, que a més crec que no queden entrades fins aquí unes quantes setmanes. Per exemple, per internet, per la vostra web, es pot veure aquesta projecció?
Sí, en aquests moments, a través de la nostra pàgina web i de les xarxes socials, podreu veure no només la projecció que estem mostrant, sinó també un petit audiovisual que ensenya com s'ha estat treballant. De totes formes, nosaltres aquesta acció de Sant Jordi la fem també per obrir les portes de la Basílica, per apropar-nos, per donar a conèixer la Basílica i Antoni Gaudí. I per tant, avui hem fet un sorteig de 180 entrades per persones que avui han pogut guanyar aquest sorteig i avui al vespre tindran una visita inèdita, especial, singular, perquè és una visita fora d'hores.
No hi haurà gent. Home, això és un luxe, eh? Visitar la Sagrada Família sense les persones per aquí.
Serà un petit luxe perquè seran petits grups de 30 persones que arribaran i acompanyats d'una guia els hi explicarem des de diferents racons de la Sagrada Família com la innovació i la tecnologia ha estat un llegat que ens va donar Gaudí. Passarem pel museu, on hi ha una sala recentment nova amb un audiovisual i també una instal·lació tecnològicament interessant, on parlarem de la maqueta polifunicular, parlarem d'aquest mètode que tenia Gaudí i que ell també era innovador, va ser molt innovador en aquella època. I després acabarem la visita just aquí, a peus de la nau, contemplant aquesta obra digital, i els hi desitjarem bon Sant Jordi, i demà ja es dedicaran a comprar llibres i anar a buscar roses.
Clar, que serà que deies que Gaudí va ser una mica que ens va deixar part del seu llegat, és la tecnologia. Rosa, que m'acaba de venir al cap, és com si Antoni Gaudí hagués viscut la intel·ligència artificial. Perquè, clar, és el que dèiem, combinar elements de les roses, com per exemple, doncs, el nivell més microscòpic, com també quan floreix i tal, amb coses de Gaudí, amb elements de Gaudí, elements arquitectònics i la forja. Però realment és una combinació perfecta, com si Gaudí hagués dissenyat aquest Rosa, i se m'hagués imaginat un Sant Jordi del 2024 a la Sagrada Família, i això de ben segur que fàcil no ha estat.
Jo no seria tan agosarada, jo només diria que aprofitant la festivitat, aprofitant que Gaudí ens va deixar un llegat d'innovació, de tecnologia, de curiositat i de creativitat, la Sagrada Família ha volgut fer aquesta llicència creativa feta i experimentada amb la intel·ligència artificial.
I ara crec que la pregunta que ens fem molts és si la Sagrada Família tornarà a atrevir-se amb la IA, amb la intel·ligència artificial, potser no per Sant Jordi, però per alguna altra commemoració.
La veritat és que encara no ens ho hem plantejat, no? Avui tot just estem ensenyant aquesta obra visual. És una primera experiència. Jo crec que la Sagrada Família té encara moltes coses per fer per endavant i seguirem avançant un pas rere l'altre.
I avui que estem a la vigília de Sant Jordi, deies que aquesta nit hi ha 180 afortunats que han guanyat un sorteig, però clar, ja no estan a temps. Els que sí que estan a temps de venir i descobrir o redescobrir, si ja han vingut altres vegades, perquè sempre val la pena, són les persones que es diuen Jordi i Jordina o Jordi i Jordina amb altres idiomes, com Jorge o George, no?
Exacte. Nosaltres, tots els Jordis i Jordines, derivacions d'aquest nom en tots els idiomes, tant pels d'aquí com pels de fora, demà per ells és un dia important, és el dia del seu sant, i nosaltres els convidem a visitar la Sagrada Família amb un acompanyant. I això serà durant tot el dia. Per tant, si et dius Jordi o Jordina o derivacions d'aquest nom, pots venir a la Sagrada Família amb el teu passaport o el teu carnet d'identitat i nosaltres et donarem una entrada perquè puguis accedir a la Basílica.
Sense reservar.
No cal reservar.
Són uns afortunats, eh? Bé, o sigui, si no et dius Jordi, pots conèixer algú que es digui Jordi o Jordina i ja ho tindries. No sé si teniu xifres més o menys aproximades dels Jordi, Jordines i derivats que han arribat a passar per aquí en una diada, més o menys, eh? Allò que dius, perquè ens en fem una idea.
L'any passat van passar més de 1.000 persones per aquí. Per tant, entenem que cada any que fem aquesta més de comunicació, doncs seran més els afortunats que aquell dia destinaran un temps per apropar-se a la Basílica.
I ara ho dèiem, avui s'inaugura Rosa, s'ha inaugurat a les 9 del matí, la podrem veure fins al dia...
Fins dissabte, dia 27, dia de la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat. Pensa que la rosa, d'alguna manera, no, tota la simbologia, la arrosseguem fins al dia de la Mare de Déu de Montserrat.
No sé si des d'aquí l'estudi la Marta us està escoltant, perquè dic, potser teniu algunes preguntes, si li voleu preguntar alguna cosa, Joan i companyia.
Mira, jo volia aprofitar no tant per preguntar, sinó per dir que em sembla una iniciativa meravellosa i per dir-li a la Marta Utzet que ja que li preguntava si ho farien servir per futures ocasions, escolta'm, a mi personalment no em semblaria una mala idea el dia que la Sagrada Família la tinguem llesta del tot, fer una projecció d'aquestes, a més amb música de Juan de la Rubia, que és un dels millors organistes del país, Marta?
Marta, què et sembla aquesta idea? La compres o no?
Em sembla fenomenal que us agradin les propostes que fem, que ens conegueu, que us sentiu propers a la Sagrada Família, perquè la finalitat última és aquesta. Nosaltres l'únic que volem és que tant Antoni Gaudí com la Basílica de la Sagrada Família estigui a prop de la gent.
Que bonic. També et dic una cosa, que això de la intel·ligència artificial, aquest matí també quan en parlàvem, a vegades, i és cert, les coses com són, que genera recels, que la gent diu, ostres, vols dir que no serà una manera de... Ara l'intel·ligència... Però és que en absolut, perquè justament el que té aquesta projecció visual, aquest rosa, és que, entre cometes, i perquè ens entenguem, es camufla amb tota l'arquitectura i amb tots els elements. No és que de cop i volta aquí trobes una pantalla que dius, què és això? Sinó que és com si formés part de la pròpia basílica.
hem volgut ser molt respectuosos, no? Hem posat només aquesta pantalla, que es veu gran, però com que aquest espai és molt gran, queda, jo crec que discret, no? Queda ben situada darrere del Sant Jordi. Sant Jordi queda al mig, per tant, ell és l'autèntic protagonista de demà. I hem volgut fer una peça que ens permeti commemorar aquesta festivitat, però d'una forma molt humil i molt discreta, també. No pretenem fer res que surti de la nostra essència, que és seguir avançant a poc i donant valor a la cultura i a les nostres tradicions.
Rafa. Home, doncs a mi només em queda dir-te, anava a dir Feliç Diada, Rafa Sanahuja.
Sí, Marta, soc Rafa Sanahuja. Clar, Sant Jordi és un dia assenyalat, però jo vinc amb una proposta innovadora. El 29 de setembre és Sant Rafael. Saps? Jo crec que en nom dels Rafaels de Catalunya volem entrar de franc a la Sagrada Família i gaudir d'aquest espectacle meravellós. És una proposta, jo sé que és una mica agosserada, però la deixo ahí sobre la taula.
Abans ve Sant Joan, Rafa?
Ah, no, però jo ho he demanat abans. Jo ho he dit abans, Joan Trias.
Mira, ara us tombo les vostres propostes perquè, Marta, jo crec que la millor, o sigui, el 8 de setembre és el Sant de les Mare de Déus trobades, saps? El meu nom forma part d'aquests que som les Carals, les Núries, homes... Jo crec que ho englobaria més i seria com fer-ho més accessible, encara que... Què em dius? A les tres propostes, amb quina et quedes?
Mireu, a dins de la Sagrada Família, si quan entreu mireu els vitralls, trobareu sants i santuaris de tot el món. Jo us convido a que vingueu un dia i descobriu on teniu el vostre sant.
Absolutament.
Fantàstic.
Ara haurem de fer-ho.
M'agrada molt això.
Escolta, Marta, Utzet, moltíssimes gràcies. No sé si teniu alguna altra pregunta.
No, per aquí tot llest i hem quedat meravellats, És que hem quedat muts.
Sí. Jo només us dic que vingueu aquí perquè una cosa és explicar-ho per la ràdio, que jo crec que ja s'ha entès força bé, que en matins costava entendre el concepte d'intel·ligència artificial a dintre la Sagrada Família amb una pantalla LED. Crec que ara sí que ha quedat molt clar gràcies a les explicacions de la Marta, però una cosa és veure-ho i l'altra és escoltar-ho i l'altra és viure-ho. Llavors el que us podria dir és que vingueu aquí, aprofiteu, si coneixeu algun Jordi, Jordina o George o no sé, amb altres idiomes, que val molt la pena. Marta Utzet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos aquest Rosae també, i Feliç Diada, i que per moltes més siguin.
Exacte, Feliç Diada per tots vosaltres també, gràcies.
Gràcies a Marta Utzet, directora de Cultura i Acció Comunicativa de la Sagrada Família, i gràcies a Olma.
Gràcies, que vagi molt.
Vinga,
bé.
Vinga, que t'esperem aquí.
Observant el Rosa Rosae.
Sí, que ja deuen faltar pocs minuts perquè comenci la següent projecció. Mira, va, gaudeix-la i tornes cap aquí.
Que vagi molt bé.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
No sé si ha colat,
Jo crec que no.
Ha sortit la...
No ha colat.
La Marta ha tingut cintura.
Sí, home.
Mentre que ha tingut cintura.
M'han entrat unes ganes d'anar a la Sagrada Família. Fa molts anys que no hi vaig.
Doncs mira.
Doncs escolta...
Una bona ocasió per anar-hi.
Tot és trobar un Jordi, proposar-li, que segur que dirà que sí, i anar-hi.
A veure.
No sé. I si no pagues l'entrada, perquè veritablement...
Val la pena.
És que val
no,
la pena.
No, dic de veritat. No,
sí.
És una meravella.
Per mi la Sagrada Família
és una meravella.
És impressionant. És
que si, de fora... Deixa'm-ho dir, això, perquè moltes vegades els barcelonins ho fem, això. No, és que jo ja la veig de fora i ja està. No té res que veure.
No
té res que veure.
És un altre món a dins.
Treu dins perquè és una barbaritat.
Però des de fora també és impressionant.
No, des de fora és impressionant.
Jo quan passa per endavant sempre dic, serà
possible. Ara, imagina't des de dins.
Imagina't quan estigui acabada.
Mare.
Bueno, clar, és que jo crec que... No sé, a mi se'm farà estrany.
Farà estrany no veure grues,
Jo crec que quan estigui acabada s'han de començar a fer manteniment per l'altre costat i no desapareguin mai les grues.
Fan
igual. Ai, no. Exacte. Home, serà xulo veure la Sagrada Família sense grues.
Un mes, el mes següent.
El mes següent hi ha grues.
Alguna grua.
Escolta, home.
Va, una mica de bona vesprada. Abans que res, avui fèiem una pregunta de cara al Sant Jordi.
És veritat.
Què era? Voleu que Sant Jordi sigui festiu o no? La gent és team Joan Trias.
Sí?
Sí.
Que no ha de ser.
Sí, prefereixen que el Sant Jordi... Jo crec que és una cosa més pràctica.
Que és màgic.
No volen aglomeracions en aquest sentit. I també els agrada el punt aquest que és diferent, perquè com que no té cap sentit una festa tan gran no sigui festiu, no?
Clar.
És com molt original.
Sí.
Doncs, per tant, la majoria dels nostres oients que han participat i que optaran a la cistella Cap Bravo, per cert, doncs estan a favor de Joan Trias i no tant d'Olma Girotti.
A veure, és que no té molt de sentit que sigui festiu, perquè
molts comerços utilitzen el Sant Jordi per treballar i per lucrar-se amb les seves coses. Vull dir, no...
Les llibreries, les floristeries...
Nosaltres mateixos anem a fer el programa en directe.
Els fons...
Sí, sí.
Nosaltres te veiem gairebé sempre. No hi ha problema. Escolta, abans de passar al... Permeteu-me la llicència...
Si us plau.
...de fer dos comentaris respecte a les eleccions basques.
Ai.
Perquè estava mirant... estava molt atent al que deia des de la Sagrada Família, eh? Sí. Però aquí el 324 que van passant les notícies en bucle i porto tot el matí veient el logo del PNV...
Sí.
...és com el de Pepsi. Us heu fixat que el nou logo del PNV...
Sí, té un rotllo, té un rotllo.
És com el de Pepsi, és una cosa...
Amb vermell i, amb vermell i verd.
Canvia el verd.
Sí.
Per, seria com una Pepsi ecològica, no? Una cosa així.
Sí, que és veritat.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, té un què, té un què.
Jo crec que hi ha un plagi aquí evident, perquè l'han actualitzat darrerament.
Sí.
I després el líder de Bildu, que és el líder aquest nou de Bildu, que es diu Pello Ochandiano.
Sí, Ochandiano, sí.
Sí, el Pello. No us he fixat que és com... Íñigo Errejón després de passar per mans d'un estilista.
És l'Errejón de Bildu, eh?
Però és l'Errejón arreglat. Saps què vull dir?
Sí.
L'han pentinat, està més brillant...
És l'Errejón amb 5 anys més.
5 anys més i després d'haver passat per mans d'un estilista.
Sí.
Que li ha dit, ponte esto así y así que te va a sentar mejor. No, jo és que ho porto pensant tots aquests dies que el veig.
Déu meu.
Aquest és l'Errejón basc. Bueno, i dit això...
T'has de fotre amb algú més o...?
No?
No?
A veure... No, si no. Fora cotxes.
Mira. Ja som al foracotxisme.
Us porto un tema que us agradarà molt.
Ai, perquè, a veure.
No, perquè tot el que té a veure amb el bon llantar...
Sí.
Amb les, i amb les, sí, amb bon llantar vol dir amb menjar. Amb
menjar,
sí. Amb les... bueno, tot el que sigui dinar i bons àpats...
Ens agrada, ens agrada.
Doncs ha arribat la Modernor a Foro Cotxes.
Sí?
Ja sabeu que estan de moda les Smash Burger.
Ai, sí.
No? Smash Burger.
I que... que...
És que al final són unes hamburgueses normals. L'únic que són més aixafades.
Ah.
Les aixafen i són més primetes, llavors queden més cruixents.
Sí, et cobro més per menjar una cosa més prima, eh?
Sí,
sí. I perquè...
A veure, ja són les hamburgueses això, eh? Normals i corrents.
I perquè tot són modes. Per tant, hi ha un fil a Foro Cotxes que diu Osco mi Smash Burger. Osco és... La poco pe de os coméis mi Smash Burger.
Wow.
Y os porto una fotografía de la Smash Burger de aquí, que tu usuari la tenim aquí.
No.
Wow.
No. No.
Clar, és que així en blanc i negre no me la puc imaginar gaire, eh?
José Matos, es diu que...
Té una forma de pita.
Sí.
No?
És una hamburguesa normal i corrent que l'ha aixafat molt, aquest usuari,
sí,
però molt. S'ha quedat com paper de fumar.
Sí, una miqueta.
Llavors... Comença.
És impresentable, això.
És que la imatge, clar, no la podeu veure, però és molt impactant.
No, imagineu això, una hamburguesa molt xafada.
La primera resposta és... Però que tonto eres.
Està bé.
Jo ja porto aquestes
com
que sí
concepte,
que la Judit...
Eh?
Judit està esperant... Judit està esperant...
A... Riem de qualsevol cosa.
No, però...
Com a concepte.
Està esperant Judit el zasca, vale.
La
següent és... Eso es lo que se comía el Doraemon.
Veus?
Ah, sí que ho sembla, és veritat.
Sí, sí.
El Dorayakis aquest.
Sí que sembla un Dorayakis, sí.
El concepto lo has entendido regular. Un altre diu, no se puede decir que no sea Smash.
Era bona,
aquest també m'ha agradat.
És que ha agafat el martell, eh?
Aquest, és un, aquest fa un acudit que és molt cunyat, però
ai.
El porto, val?
Va.
¿Esto pasa cuando pagas el WinRAR que te deja comprimir cosas en la vida real?
Què li has fet gràcies, Joan Cebrián?
El WinRAR és aquell programa que et comprimeix els arxius.
El WinRAR, el WinZip, tots aquests.
Saps? Si l'utilitzem aquí.
Sí, és veritat. Sí, el WinRAR.
És com... Mira, aquest també li agradaria al Joan Cebrián, aquest comentari.
Ai.
És com Mario Bros cuando pasas a las zonas 2D.
És veritat. És un poc...
Y el otro día,
de molt bons.
El caramelizado muy logrado. Y ese grumo de requemado tiene que saber a gloria. Melaco.
És veritat que està una mica recremat, eh?
Per dalt no es veu bé, perquè la fotografia és en blanc i negre la que us he portat, però al foro és en color i es veu...
Sí, però per baix està una mica carbonitzat.
Ai,
diu, por gente como tú, las bolsas de basura tienen instrucciones.
Wow.
Aquest m'ha fet molta gràcia.
És que és molt graciós.
És que aquest l'utilitzaré a la meva vida diària.
És molt graciós, però l'altre dia vaig descobrir...
Què?
Com...
Ah, que no sabies, no sabies com anaven.
Com es posa una bossa d'escombraries a la paperera de forma correcta.
Ah, que hi ha una forma correcta, eh? Sí, o sigui, no és... obrir-la i posar-la directament. A veure, Joan, instrueix-nos, si us plau. Ja.
És que és
molt visual.
És molt visual. És molt visual.
Bueno, després ens
has de posar al revés.
Al revés, què has de posar? Què has de posar?
Tothom posa la bossa,
sí,
no?
Sobre el...
Posa la bossa dins, sí, llavors clar. Treus el plàstic de la... Treus,
exacte,
la bossa,
sí,
una mica,
sí,
per,
sí,
fora i l'enrotlles cap a fora.
Exacte.
Sí.
No.
No?
No.
No?
No.
I què has de fer?
Hemos sido engañados.
Clar. Per no posar la mà dins l'escombraria, el que has de fer és posar... com si anessis a tapar el cubell...
Ah, clar!
I llavors xafar la...
Ah, sí? És que jo sí que ho faig una mica així, ara que ho penso, eh?
Doncs és això.
Però sense...
Doncs ho fas molt bé, Rafa.
Però sense plantejar-m'ho massa, eh? Per naturalitat.
Mira, sin instrucciones.
Por gente como tú, las bolsas de basura tienen instrucciones. Recordem aquest concepte, amics. I, si us plau, que s'estengui arran de Catalunya.
Sí, 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 sí.
Yo la hubiera puesto en una prensa hidráulica hasta dejarla como el papel de fumar. Está gordísima, diu l'altre.
Es una doble.
Diu, bien usada la técnica de pasarle un camión por arriba. Muy usada en Francia.
Mira. Sí, sí, sí.
Ja està, fins
corroboro.
Vinga. Un altre fil. Aquest és prou ràpid, però...
De Sant Jordi no en tenim, eh?
No
han sortit fils.
No, perquè, clar, és un... És
demà
un foro.
És el dia del llibre, també, eh?
Demà intentaré buscar alguna cosa.
Vale. A veure,
vale. ¿Cada cuánto tiempo os dais un caprichito? ¿Cuál fue tu último? Vamos a ver, consumistas.
Bona,
i
aquesta, m'agrada.
Ayer me comí una caña de chocolate.
Mira.
Ayer me compré un paquete de papas en el Mercadona. Un día es un día.
Tothom ayer, eh?
Una vez al mes me doy un capricho. A veces es más caro, otras más barato. El último fue un perfume nicho. ¿Qué es un perfume nicho?
Ni idea.
No ho sé. Crec que és d'aquests que són marca blanca i
segurament
imiten.
Segurament.
Pues bastante caprichito fue la casa y la reforma. Así que me doy por satisfecho. ¿Vale?
Que t'es bo, també.
Y después, pero supongo que el más tonto de todos, un baño de esos con chorrito para el baño de abajo.
Ah, sí, sí, sí. El que tenen els japonesos.
Sí, els que tenen els japonesos. I després us porto una anècdota que no té massa respostes, però va, a veure si em dona temps.
Sí.
Diu, en la empresa todos nos llamamos por el apellido, que si García, que si López. Pues hoy ha empezado uno nuevo, el pobre, con una falta de densidad capilar alucinante, y nos vamos presentando, que si hola, ¿qué tal? Yo soy Fernández, y va y se presenta y dice, ah, bueno, pues yo soy calvo.
¡No!
¡Guau! Wow.
Pobre.
Ha sido un momento tensísimo porque, joder, no sabíamos si se refería a su pelo o a su apellido.
No sabíamos, ¿eh? Me imagino todos los empleados.
Ha habido unos segundos en silencio incómodo y, sí, han dicho, sí, sí. Y ha dicho al final, Manuel Calvo Soria, y ahí ya hemos respirado.
Me imagino, bueno, todos los empleados, de verdad, ¿eh? Sent forococheros.
Pero llavors...
Y mirant-se.
Hay empresas que son todos forococheros.
Sí, sí, llavors, sí, el criden, sí, como a calvo, ¿eh?
Home, clar, los compañeros han propuesto llamarlo Soria o Manuel, porque llamarlo calvo y que venga un calvo
igual es un poco
ofensivo. Es como faltarle al respeto.
Claro.
Esto que lo haga calvo. Calvo, ven aquí.
Calvo,
calvo,
claro,
ven,
claro,
para,
claro,
acá.
Claro, claro.
El problema es que hay otro Soria en el equipo y necesitamos saber de qué Soria hablamos. Y claro, no vamos a decir el Soria calvo. Estaríamos en las mismas. Y llamarlo Manuel me niego. O todos apellidos. Yo he propuesto llamarlo cuadrado porque es calvo, calvo y sería calvo al cuadrado. Además que está fuertecito. Sería como un halago. Oye, cuadrado. Y que venga el mazote. Entonces, opiniones y ya un... Os porto dues només. La primera diu, llámale atún.
También.
Atún
también.
Calvo. Y ya te digo, ¿tú trabajas en un cuartelillo o qué? Porque
fa
cuartelillos
pinta,
no
fa te... pinta.
Ai.
Tot és preguntar-li, veure amb què se sent, sí, més còmode,
exacte,
no?
Escolta,
divertits avui els...
Sí, 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 sí. S'hi posa Xavi Toscano de seguida amb l'Estel Migdia, però
demà. Programació especial que comença demà amb la caravana cap a 2:15 del matí i que durarà fins a les 2 del migdia amb Jaume Sant Llorent, escriptor i fundador de l'ONG Sonrises de Bombay i el llibre homònim. També entrevistarem l'escriptora Blanca Aguilera. Ens acompanyarà el mag Pau Martínez. Tindrem en Mercader, que publica todavía el 5è senzill del seu primer disc en solitari, Patologia. La cuinera Ada Parellada, que ens presentarà també el seu llibre, juntament amb Arnau París, que també treu llibre. En fi, un munt de coses. Tindrem gelats.
Gelats.
Sabor de rosa.
De pètal de
boníssim,
rosa.
Això. Sí, sí. I per la tarda, fabricació pròpia. Parlaran amb Ramon Pardina, Elisenda Pineda, Clara Caralto, Toni García Ramon, Santi Jiménez, el mestre Virgili, en fi, Juan Carlos Ortega, una barbaritat. Tot plegat demà, des de Rambla Catalunya, amb Rosselló. Mentrestant, que vagi molt bé. Adéu-siau.